Actualment, més del 10% dels ciutadans de la Unió Europea parlen més d'una llengua. D'aquests, la majoria són bilingües, és el cas de Catalunya, però també n'hi ha de trilingües, com els ladins, al nord d'Itàlia.
Sí, concretament a les muntanyes dels Alps, a les Dolomites, entre les regions del Trentino, Alto Adige i el Veneto, hi ha prop de 40.000 persones que parlen això, el ladí. És una llengua retoromans. Els nens d'aquesta zona, no sabem ben bé, ens ho poden explicar. Els nens d'aquesta zona parlen des de ben petits italià, alemany i ladí.
Molt bé, de comunitats bilingües a Europa n'hi ha de tota mena.
Grans i petites, per exemple, a Catalunya, on parlem català i castellà, som més de 7 milions de persones, mentre que, per exemple, el Cornish, això és el sud-oest d'Anglaterra, només el parlen unes 600 persones. Els més optimistes diuen que realment són unes 3.500, sí, com sigui, moltes menys que a Catalunya.
I amb llengües molt diferents o molt semblants?
Doncs sí, algunes de les llengües considerades minoritàries no es diferencien gaire de la llengua estatal. El cas del frisó. Estem aprenent moltes llengües, trobo, ara.
Sí.
El frisó, la llengua que es parla al nord dels Països Baixos.
Les vaques.
Sí, també. Doncs perdona, però ve d'aquí, és que ve d'aquí el nom.
Val. Jo ho deia com a xascarrill.
No és cap xascarrill, és una veritat com un temple. Val. Doncs això, el frisó, que és una llengua que es parla al nord dels Països Baixos, és molt semblant a l'holandès. I en canvi, les llengües celtes, el bretó a França i el galès al Regne Unit, són molt diferents, tant al francès com a l'anglès.
I també amb llengües en perill d'extinció o plenament normalitzades.
Estan en perill el sòrab i el lusacià. Tampoc no us sonaven.
No.
Alemanya.
Poc.
Perquè estan en perill d'extinció. En canvi, la Unió Europea posa com exemples, parlo de la Unió Europea, posa com exemples de llengües minoritàries plenament normalitzades el català i el basc a l'estat espanyol, l'alemany a Itàlia i el suec a Finlàndia. I una curiositat.
Discrepo, una mica.
Jo també. Per això he dit, jo, com que ho sabia, ja ho he dit que era la Unió Europea, que diu, m'entens? I una curiositat, a tots els estats membres de la Unió Europea es parla almenys, això és interessant, trobo, una llengua considerada minoritària. I Itàlia és el país que més en té, té 12 llengües minoritàries en total. Què us sembla?
Quina feinada, eh?
Entre les quals el català, clar, de l'Alguer,
sí.
No?
Exacte.
En aquest punt és quan ens preguntem com funciona el cervell d'una persona bilingüe, quins són els avantatges i desavantatges de parlar dues llengües, català i castellà, en aquest cas, per exemple. Per parlar-ne hem convidat a la Ruth de Diego, que és psicòloga especialitzada en bilingüisme. Bona tarda, benvinguda a la tribu.
Hola, bona tarda.
Com està, Ruth?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per ser aquí avui. Una tarda, déu-n'hi-do, calorosa, sí.
Déu-n'hi-do.
Funciona diferent el cervell d'una persona bilingüe respecte al d'una altra que només parla una llengua?
Definitivament sí. Penso que no hi ha cap estudi que mostri que realment un cervell bilingüe és igual que un de monolingüe.
I quan diem diferent, diem millor, pitjor?
Diferent. El que passa és que suposo que per preguntes que em faràs, no, veurem com hi han certes coses que poden ser beneficioses i altres coses doncs, que potser poden ser més dificultoses.
Ja, no fallarem la pregunta. Explica'ns els avantatges d'entrada. Quins avantatges té tenir un cervell bilingüe?
Doncs una de les coses que s'ha vist en els estudis que hi ha de neuroimatge amb bilingüisme és que el cervell bilingüe utilitza més àrees del cervell i una de les xarxes que utilitza és una xarxa que és de control, no? I, evidentment, quan parlem diverses llengües, doncs, ara si estic parlant en català, doncs, jo parlo castellà també i estic controlant que ara no em surtin paraules del castellà, o sigui, d'estar ja inhibint aquesta tendència. Si no trobo una paraula, doncs, igualment, en castellà no l'hauria de buscar, hauria de controlar-ho. I a més, si estic parlant amb tu i al costat teu tingués una persona que parlés castellà, doncs, potser canviaria de llengua, no? Parlaria amb tu en català, amb l'altra persona en castellà, i aquest entrenament faria que utilitzés aquestes llengües, aquestes àrees del cervell que em permeten canviar d'una llengua a l'altra, no? Aleshores, en aquest sentit, el cervell bilingüe utilitzaria aquestes àrees, inclús quan està parlant una sola llengua, que permeten controlar les coses que no hem de fer servir.
Llavors no hi ha perill d'embòlia, com es deia, no?
Però a mi
és molt interessant el que explica la companya,
la Ruth,
respecte al cervell. Què li passa al cervell quan és bilingüe? A mi, però també m'agradaria saber què els hi passa a les llengües quan estan en un espai bilingüe. És a dir, es poden mantenir igual totes dues o el bilingüisme és una fase de transició en una pugna que acabarà amb la supremacia d'una de les dues llengües o no?
Aquesta era una de les preguntes, justament, eh? Perquè és que hi ha teories...
Veus com
és molt llest? És que en sap molt. Diu, hi ha teories que veuen exactament això, el bilingüisme, com una situació merament transitòria que porta a la llarga a la desaparició d'una de les dues llengües. I citen com a exemple la llengua ibera, que va desaparèixer esclafada pel llatí.
Pel llatí.
Ruth?
Penso que hi ha molta diferència també entre les llengües que s'assemblen molt i les llengües que són molt diferents.
Clar.
Evidentment, en una comunitat en què, per exemple, aquí a Catalunya, quan una persona arriba aquí, potser no parla el català, però parla el castellà, encara que al final no acabi parlant el català, és fàcilment possible que arribi a entendre perfectament el català, tot i que no el parli. Per tant, és més difícil que dues llengües que són similars acabi desapareixent una d'elles, perquè és més fàcil a nivell de, com comentava ella, de comunicació.
Uh-huh. El Toni parlava d'aquesta suposada embòlia, que ja direm que no provoca embòlia. És més, al contrari, si no tinc mal entès, el bilingüe endarrereix l'aparició de malalties com, per exemple, l'Alzheimer.
Sí, hi ha alguns estudis que mostren això, que de fet la gent que és bilingüe comença, quan ha de començar l'Alzheimer, doncs comença uns anys més tard que la gent que no té aquest entrenament de
bilingüisme. Hi ha més motius encara, la gent.
Sí, una cosa, jo tinc una pregunta.
Sí, digues, on ets?
On donen el certificat de cervell bilingüe?
Està allà.
Al fanal.
A qui li estàs preguntant això?
Oh, estic parlant aquesta... Així és que m'entengui, només hi ha aquest fanal ara mateix.
El certificat de cervell bilingüe?
Sí.
No, aquest el dones tu a casa teva, diguéssim.
Així és, tant sí, de punyat he dit que tinc el cervell bilingüe i tanta cosa, i al final no dono aquest certificat i no pots posar cap currículum ni res de res.
No. El que sí que estaria bé és conèixer quins són els desavantatges. Quins són els desavantatges, Ruth, que tindria? En té algun de desavantatge el fet de ser bilingüe?
Doncs, a veure, hi ha algunes de les coses que s'han mostrat, és que, per exemple, els bilingües tenen més puntes de la llengua, més sensació de que volen dir la paraula i no troben la paraula concreta, una mica relacionat amb el tema que dèiem abans, no? O sigui, quan jo estic parlant una llengua he d'estar inhibint l'altra que està també allà activa i, per tant, doncs, he de gestionar això, no? I això pot donar, doncs, situacions en què tinc més sensació de punta de la llengua que no pas una persona monolingüe. També pot això reflexar-se en que si fem mesures molt concretes, molt específiques, de temps de reacció per dir una paraula, per exemple, doncs veiem que hi ha un petit retras, o sigui que trigues uns mil·lisegons més per parlar si ets una persona bilingüe, una persona monolingüe. No se sap exactament quina és la raó, també perquè és possible que la freqüència de les paraules sigui una mica diferent, perquè les hem de distribuir entre les diferents llengües que tenim. Però bueno, això seria una de les coses que serien diferents.
Ja, si
I entenc
vols...
que...
Si... Si vols, Tati Feixades, des del final, estic aquí amb dues noies que podem comprovar el tema del bilingüisme. Vosaltres parleu català, parleu castellà. Què aneu de dir del tema del bilingüisme? No, bueno, són dues noies japoneses. Sou d'aquí, de Girona, de Tarragona o de Lleida?
We can speak French, Spanish.
Veus, no parla espanyol, per tant el català està fotent molt de mal al castellà. Aquestes dues noies japoneses no estan a favor del català totalment.
Però mi fes una cosa, fes sí. Una cosa de servei, que sigui una mica útil sí. Per l'antena.
Sí.
Pregunta'ls si saben què és el català. Quin
sí.
Idioma es parla allà?
Sí, perdona, tinc dos nois.
Però parla'ls en anglès,
sí.
Els hauràs de parlar en anglès.
Hello, boys. And question, please. M'han fotut un mitja volta i m'han marxat. Quan tingui algú que... Hello, please, and a little question. Do you know the Catalan language?
Sí, sóc català.
Jo m'estic fotent un lío. Jo aquí a plaça Catalunya, a plaça Sant Jaume, m'estic fotent un lío. Aquest resulta que és català. Tu estàs a favor del català? Estàs a favor del català?
Ai, doncs, clar que sí.
El 100% de la gent que hi ha a plaça Sant Jaume entrevistada per mi està a favor del català. Per tant, no fotem tant de drama, que la cosa no està tan malament, nois? Gràcies.
No l'aplaudim, per favor, no li doneu bola, no. Això que ha passat ara, per exemple, abans tu ho apuntaves, Toni, mirem la cara d'algú i jo crec que som dels pocs països del món on decidim o on prejutgem si una persona li hem de parlar en català o en castellà. Segur que ens hi hem trobat en més d'una situació així pel carrer, no? De dir, he d'anar a demanar alguna cosa a una persona, inconscientment...
O en el meu cas, amb àrab, que també m'ha passat alguna vegada. Sí. De veritat. I algunes vegades he estat a París, allò que la policia deus que de seguir demanar la documentació. I
ah, te l'han demanat a tu?
Sí.
Ah.
Sí. Sí, amb els morenets de pell, també, sí, la gent sí. Diu, però aquest d'on serà?
No, però això és curiós, també, que passi aquí, no? Perquè, no sé, la Ruth mateix, tu la mires i dius, t'hi dirigiries en català o en castellà? Doncs, d'entrada, jo crec que ens dirigiríem en català i no sé per què passa, no sé si hi ha una explicació psicològica.
Doncs mira, és estrany perquè la meva mare és mexicana.
Veus? No, és que d'aquí l'error, d'aquí el plantejament que faig.
Jo t'ho he notat, aquesta no és de Guadalupe, com a mi. Només de veure't ho he pensat. No, però espera, hi ha molt de prejudici. I en un cert moment en què ara hi ha gent de tants països diferents que realment el que hi ha és una barreja enorme. I això és molt bo perquè ets allibera dels prejudicis de mirar la gent i a intentar saber si són d'aquí, si són d'allà, d'això i tal. Ara tothom és, hi ha, diguem-ne, la presumpció de, no d'innocència, però la presumpció de dir que sigui d'on vulgui.
Però és curiós perquè l'altre dia parlava amb una noia que era de Canadà i em comentava que els hi passava exactament el mateix que nosaltres, que també tenen aquest tipus de tendència intentant endevinar si són que parlen francès o parlen anglès.
És que allà passa un cas bastant semblant al nostre. En qualsevol cas, des de la tribu, Ruth, et volem agrair que hagis vingut. Ens has donat més motius pel bilingüisme que pel monolingüisme. Per tant, en principi, n'estaríem a favor. Ruth de Diego, psicòloga especialitzada en bilingüisme. Moltíssimes gràcies per venir avui a la tribu.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.